Bona tarda, són les dues. El vagón silencio de Renfe es un fracaso rotundo. Nadie lo respeta y el propio revisor no ayuda a conseguir que la gente calle o simplemente tenga los móviles en silencio. Cada vegada que agafo el tren veig piles de gent sense mascareta i si no hi ha massa gent n'hi ha que posen els peus sobre el seient del davant. Aquests dos tuits reflecteixen una realitat que sovint haureu viscut, la d'anar en tren i que algú faci molt soroll, o la d'entrar a qualsevol vagó de tren o de metro i veure que gairebé ningú porta la mascareta. Són dues coses que molesten, però que normalment no tenen cap conseqüència per qui les fa. I aquests dos també són els dos motius que va donar Renfe per fa uns dies fer fora d'un tren a 22 alumnes de 10 i 11 anys al·legant mal comportament. En uns minuts parlarem amb l'Oriol Martínez, que és el pare d'una d'aquestes alumnes, per saber com van viure aquesta situació, si més no, força anòmala.
Estel migdia, amb Diana Silva.
Abans, però com sempre, comencem pels titulars. Arrenca l'operació sortida pel pont de Tots Sants. Trànsit preveu una sortida de prop de 475.000 vehicles de l'àrea de Barcelona. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. I el sector turístic català preveu un bon pont de Tots Sants amb una ocupació que a hores d'ara ja arriba al 85%.
Tot quan a Madrid continuen els retrets per la reforma del delicte de sedició i el trencament de les negociacions per la reforma del poder judicial.
El ministre Félix Bolaños ha assegurat que ja hi havia data per signar la renovació del Consell i ha acusat Feijóo d'haver cedit a les pressions de la dreta reaccionària, mentre que el Popular ha respost que trenca l'acord perquè no comparteix els criteris sobre l'Estat o la justícia.
I a Catalunya, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el líder de l'oposició, Salvador Illa, es reuniran aquesta tarda per abordar què ha de passar amb els pressupostos catalans del 2023.
Qualsevol tipus d'acord per als pressupostos és complicat perquè el govern segueix sense contemplar el PSC com un soci prioritari i el PSC ja preveu que s'acabi anant a un escenari de pròrroga pressupostària.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Sergi Roberto no ha entrat a la llista de convocats pel partit de Lliga contra el València que el Barça juga demà més tall.
Els blaugranes tampoc podran comptar amb els lesionats Memphis Depay, Christensen i Araujo. Els jugadors viatjaran demà al matí cap a València. Al temps dels esports escoltarem què ha dit Xavi Hernández en la roda de premsa d'aquest migdia.
I en plana cultural a la gran pantalla s'estrena L'Immensitat, protagonitzada per Penélope Cruz, Alma Giró.
Després de passar pel Festival de Sitges arriba també el documental Rec, Terror sin pausa. El director català Unai Canela s'estrena a la gran pantalla amb el documental Entre muntanyes i a la plataforma Filmin s'estrena la primera temporada de la sèrie en català Sicília entre morts.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps per aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Les temperatures estan baixant respecte a les de dies anteriors, però tot i això, ara mateix, màniga curta a tot Catalunya, pràcticament perquè les temperatures màximes avui es preveuen d'entre 24 i 28 graus. Són entre 1 i 3 graus més baixes que les d'ahir, però encara han de baixar força perquè es normalitzin. I aquesta situació de temperatures normals per l'època de l'any no la tindrem fins a mitjans finals de la setmana que ve. Per tant, doncs, les temperatures baixen, però encara són altes. Aquesta tarda tindrem un temps variable a la costa, nuvolositat variable, núvols poc importants que no donaran cap mena de precipitació, però que estones poden tapar una mica el cel i, en canvi, cap a la resta, la nuvolositat serà més trencada, núvols mitjos i alts. I el mateix de cara al cap de setmana. Començarem tant matí de dissabte com de diumenge amb alguns núvols a la costa, alguna boirina, fins i tot alguna boira, alguns núvols baixos més importants arran de mar, a la resta moltes més clarianes i amb el pas de les hores aquests núvols costaners han d'anar desapareixent. Podria ser que de cara a dilluns tinguéssim algun ruixat a la costa, dimarts faria més sol i les temperatures ja diem que han d'anar baixant a poc a poc.
Arrenca l'operació sortida pel pont de Tots Sants. Trànsit preveu una sortida de prop de 475.000 vehicles de l'àrea de Barcelona i el sector turístic espera una ocupació força elevada. Des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora la circulació en alguns punts ja presenta algunes complicacions. Són sobretot incidències derivades d'accidents, no tant per volum de trànsit, en aquest cas, per exemple, a les dues rondes, i tenim aturades a les dues en sentit Trinitat per un accident a cadascuna. A la ronda de dalt les cues són des de Diagonal fins a Sant Gervasi, com dèiem, en sentit Besòs, i a la Litoral entre Zona Franca i Montjuïc, també en aquest sentit. Recordem, per aquests accidents hi ha un carril tallat en cada cas. També per un accident a la C58 a Montcada hi ha retencions en direcció a Barcelona, també hi ha un carril tallat aquí en aquest punt, i el mateix passa a l'autopista AP7, en aquest cas a la zona de Santa Perpètua, on hi ha un carril tallat per un accident, sentit sud, tot i que és més avall, a Barberà, on hi ha més volum de trànsit, aquí ja pel que és el volum habitual en aquest tram de l'autopista en els dos sentits de la marxa. En general, un cert augment de trànsit que es va notant a punts com a la C-17, a Parets del Vallès, punts de costa, però ara com ara, tampoc sense grans dificultats més enllà d'aquestes que comentàvem arran d'accidents. És tot, bona tarda.
Bona tarda, gràcies, Eduard. I com dèiem, el sector turístic de Catalunya preveu un bon pont de Tots Sants, amb una ocupació que a hores d'ara ja arriba al 85%. Factors com el bon temps i que es tracti d'un pont llarg expliquen aquestes bones xifres, Anna.
Una dinàmica que segueix amb les bones xifres que s'han assolit aquest passat estiu, superant les dades d'ocupació del 2021. En una entrevista a Radio Estel, els presidents de les federacions d'hostaleria de Lleida, la Cerdanya i la Costa Brava han assegurat que encaren el pont amb optimisme i que els dies forts seran dissabte i diumenge. Són la Núria Vidal, en Josep Castellarnau i la Bàrbara Uller.
Ahir vam fer un primer sondeig d'ocupació i els dies de màxima ocupació són dissabte i diumenge, tot i que encara queda una mica de disponibilitat que esperem les reserves d'última hora.
Estem parlant sobre un 80% de les reserves i puntualment la nit del dissabte creiem que arribarem al 90-95% de reserves i per tant estem molt contents.
Ara, dates d'avui, dissabte i diumenge està tot ja en el 100 i el poder que és una miqueta més pluja és la nit de dilluns a dimarts, que segurament acabarà estant plena.
D'altra banda, el sector de l'hostaleria viu amb preocupació la temporada d'hivern per la pujada de preus. El president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, ha avançat que la gent no trobarà els mateixos preus de l'any passat, tot i que els hotels estan absorbint la major part de l'increment de cost. Castellarnau ha detallat que no serà un augment desmesurat, però que és impossible mantenir els preus com abans. En aquest sentit, la presidenta de la Federació d'Hotels i Càmpings de la Cerdanya, Núria Vidal, ha apuntat que no sap quant de temps podrà aguantar la pujada generalitzada dels preus.
I en política, la reunió de Pere Aragonès i Salvador Illa per abordar què passarà amb els pressupostos tindrà lloc cap aquesta tarda. Des del PSC hi arriben escèptics perquè el govern no els contempla com un possible soci pels pressupostos i ja preveuen que acabi havent-hi una pròrroga pressupostària per interessos electorals a pocs mesos de les eleccions municipals. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta és la primera reunió al més alt nivell entre el govern i el PSC per als pressupostos i les dues parts hi arriben amb escepticisme. Fins ara, els contactes que hi havia hagut havien estat entre la portaveu del grup parlamentari, Alicia Romero, i l'exconseller d'Economia de Junts, Jaume Giró. Des de presidència, però, volen evitar la imatge de qualsevol possible pacte amb el PSC i per això ni diuen el lloc ni tampoc l'hora de la reunió i posen èmfasi en què, tot i la trobada, el PSC segueix sense ser un soci prioritari, mentre que des del PSC ja suggereixen que el govern els menys té, reunint-se amb ells a última hora i en temps de descompte. Alicia Romero.
Avui fa 3 setmanes que es va trencar el govern de Junts per Catalunya Esquerra Republicana. Nosaltres des de finals d'agost ens estem posant a disposició del govern per aprovar uns pressupostos. Ja ho vam fer l'any passat. Després d'aquestes 3 setmanes sense trobar-nos, jo sóc, vaja, un pensaria que com a mínim pressa no tenen i veurem si més enllà de la pressa el que no tenen és voluntat.
Romero també apunta que el seu partit continua compromès amb la rebaixa del delicte de sedició perquè creu que el Partit Popular ho ha fet servir com una excusa per congelar un acord que estava pràcticament tancat i que s'havia de signar entre avui i dimarts.
I Mireia Boya, exdiputada de la CUP i ambientòloga, s'incorpora com a independent al govern d'Esquerra. En els pròxims dies serà anomenada directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del departament de Teresa Jordà d'Esquerra.
La informació l'ha avançat Nació Digital i l'ha confirmat Radio Estel. Boya és la primera incorporació provinent de l'espai anticapitalista, el sotogoverno, que s'està completant aquestes setmanes i incideix en el missatge que el govern representi el 80% de la ciutadania. Boya, que va ser diputada entre el 2015 i el 2017 i presidenta també del grup parlamentari de la CUP, es va donar de baixa del partit el passat mes de juny. Ho va fer perquè no estava d'acord amb la decisió del partit després d'haver denunciat haver estat víctima de maltractament psicològic per part d'un altre membre de la direcció.
Gràcies, Judit. I a Madrid, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, carrega contra el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, després que ahir el PP trenqués les negociacions per renovar el Consell General del Poder Judicial.
Sí, aquest dijous al vespre el Partit Popular congelava les negociacions amb el PSOE i el feia triar. O l'acord per renovar la cúpula judicial o la reforma del delicte de sedició amb Esquerra. Doncs bé, Bolaños ha acusat Feijóo d'haver cedit a les pressions de la dreta reaccionària. El ministre ha dit a la cadena SER que hi havia data per signar la renovació del Consell.
Teníamos reservadas dos fechas para firmarlo. Una era hoy y otra fue el martes pasado. Y teníamos reservados dos huecos en la agenda para que ahí se pudiera materializar ya el pacto, lo cual da idea de cómo de hecho y cómo de listo estaba el pacto. Es verdad que, bueno, pues en los últimos días nos estaban dando largas.
El ministre ha afegit que el fet d'haver suspès les conversacions per renovar el Consell General del Poder Judicial demostra que Feijóo no té autonomia per dirigir el Partit Popular. A tot això, el líder del PP ha respost des d'una conferència a Vitòria que trenca l'acord perquè no comparteix els criteris sobre l'Estat o la justícia.
Se quiere hacer una justicia y una legislación a la medida de los independentistas, sin que los independentistas planteen ninguna concesión por su parte.
Després d'aquestes declaracions, Feijóo ha afegit que està segur que els pactes d'Estat arribaran, però serà amb aquest Partit Popular i amb un altre PSOE.
La unitat d'atenció a les víctimes d'abusos a l'entorn de l'Església del Defensor del Poble es desplaçarà a Barcelona, Sevilla i Vigo per recollir el testimoni de les víctimes. De fet, alguns integrants de la unitat de l'atenció a les víctimes ja han visitat Pamplona, Saragossa o Toledo.
Ángel Gabilondo, defensor del poble, ha detallat que la unitat ho fa per facilitar el testimoni d'aquelles persones que vulguin explicar el seu cas però no puguin desplaçar-se fins a Madrid. Per ara, l'entitat té 253 expedients oberts després d'haver fet 149 entrevistes. Com va explicar el portaveu de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, l'Església espera poder comparar els casos que ells han recollit amb els que rebi la comissió per comprovar si són els mateixos o si n'hi ha de nous i tenir així el recull de casos més fidel a la realitat.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
La inflació es modera una mica i se situa en el 7,3%. L'IPC avançat d'aquest d'octubre és 1,6 punts menys que el mes de setembre i s'allunya dels màxims de dues xifres de l'estiu, quan es va situar el 10,8% el mes de juliol. Això es deu, sobretot, per la caiguda de preus de l'electricitat i el gas.
Tot i així, el cost de la vida de les famílies entre setembre i octubre a Espanya ha augmentat un 0,4%. D'altra banda, també s'han controlat els preus del vestit i el calçat, que han pujat menys que la tardor de l'any passat. Amb tot, l'indicador subjacent, que és el que no recull ni aliments ni productes energètics, es manté estable en el 6,2%.
La COE, la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, considera que la pujada dels tipus d'interès, l'elevada inflació i les conseqüències de la crisi energètica no deixen marge per ser optimistes.
De fet, la patronal espanyola avisa que l'economia del país continuarà desaccelerant-se en els propers mesos. Recordem que l'economia va créixer un 0,2% en el tercer trimestre, el que suposa 1,3 punts per sota de la taxa registrada entre l'abril i el juny.
Per cert, que CaixaBank va guanyar del gener al setembre 2.457 milions d'euros.
Això és gairebé un 50% menys si ho comparem amb el mateix període del 2021. Tot i així, si no s'inclouen els resultats extraordinaris de la fusió amb Bankia, l'augment és del 21,5%.
I el Tribunal Suprem confirma l'absolució de l'expresident de l'entitat i exdirector general de l'FMI, Rodrigo Rato, i 33 acusats més per delictes d'estafa als inversors i falsedats comptables.
Segons informa Europa Press, el Tribunal ha desestimat els dos recursos que es van presentar contra la decisió que l'Audiència Nacional va adoptar el setembre de fa dos anys, on assegurava que no hi havia una sola dada que pogués conduir a alimentar la creença que els acusats van fer desistiment de les seves funcions.
I denuncien mala praxi en la contractació de monitors de l'hora de lleure a les escoles catalanes aquest mes de setembre. Comissions Obreres assenyala que el Departament d'Educació no ha pagat els sous corresponents als treballadors, ja que hauran perdut entre un 8 i un 10% del salari que els toca.
Aquestes pèrdues de diners venen de vacances generades i que no estan incloses en les nòmines o caps de setmana que no s'han afegit al contracte. Segons explica el sindicat, són quantitats de diners molt petites, però que els treballadors han deixat d'ingressar. En aquest sentit, segons apunta Comissions Obreres, en alguns casos aquesta reducció s'ha fet amb voluntat fraudulenta i en altres casos no, però per això ha insistit en el fet que cal denunciar tots els casos i demanar una resposta a l'administració.
164 associacions de famílies d'alumnes, 58 direccions d'escola i 4 sindicats educatius han tornat a demanar aquest dijous al Consorci d'Educació de Barcelona que posi mesures contra la calor a les aules abans del proper estiu.
En un comunicat han denunciat que durant els mesos estivals la calor provocada pel canvi climàtic posa en risc la salut d'infants i han reclamat mesures com, per exemple, la instal·lació de sistemes de renovació d'aire que garanteixin l'eficiència energètica i el confort tèrmic als centres educatius. Els impulsors del manifest diuen que l'adhesió a la protesta ha crescut des del setembre.
La nova guia d'alimentació saludable en la primera infància del Departament de Salut incorpora per primera vegada un apartat dedicat a les escoles bressol, a qui també trasllada consells alimentaris perquè els puguin tenir en compte a l'hora de dissenyar els menús dels infants.
La guia també denuncia que 4 de cada 10 infants menors tenen obesitat o sobrepès a Catalunya. El conseller de Salut, Manel Balcells, adverteix que l'obesitat infantil és una epidèmia a Catalunya.
I això no és un tema estètic, això és un tema de salut, perquè aquesta obesitat infantil predisposa a la diabetes de l'adult. I la diabetes de l'adult i l'obesitat de l'adult és un tema clau del que en diem la morbimortalitat. És a dir, hi ha malalties que són molt greus.
A més, en coordinació amb el Departament de Salut, es revisaran els menjars que s'ofereixen als infants en 42 escoles bressol i, si cal, es faran recomanacions de millora. Entre altres coses, la guia incorpora recomanacions per facilitar que els nens i nenes lactants puguin continuar la lactància materna presencialment o emmagatzemant la llet quan la mare no es pugui desplaçar.
I finalitza satisfactòriament la primera intervenció de l'Oliver, el nen amb càncer cerebral, que ha traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu des de Mèxic. El petit ha ingressat des de dimecres i ha estat operat aquest matí per resoldre la hidrocefàlia que patia. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'operació ha començat a primera hora del matí cap a 8:45 i ha durat un parell d'hores. Avui se li ha implantat una derivació per drenar el líquid acumulat al cervell per la hidrocefàlia i controlar així la hipertensió intracerebral que pateix. El seu pare, Alejandro Romero, ha explicat que tot va sobre el previst i que l'Oliver està bé d'ànims i adaptant-se.
Oliver dice, vamos, vamos, se quiere ir ya de aquí. Sí, Oliver, bueno, está un poco acostumbrándose, imaginaros que ha cambiado toda su rutina de un día a otro, guardería, casa, sitio, horario, todo eso, para él tiene que ser difícil también.
L'operació d'avui ha sigut el primer pas per l'extirpació parcial o total del tumor tan agressiu que té al cap. Aquesta segona intervenció es farà previsiblement a finals de la setmana vinent. Posteriorment, s'analitzarà el tumor per tal de poder dissenyar el tractament oncològic més adequat. Fins ara, el petit Oliver ha estat tractat amb corticoides, rehidratació i nutrició per reduir l'extrema fragilitat que presentava al moment de l'ingrés. Un empresari va ser el que va pagar perquè l'Oliver pogués viatjar amb un avió medicalitzat des de Mèxic per després ser operat a Barcelona.
Gràcies, Sílvia. I l'Agència Europea del Medicament autoritza la farmacèutica Almirall a comercialitzar el seu medicament contra la dermatitis atòpica.
La multinacional tindrà els drets per desenvolupar i vendre el medicament a Europa i Eli Lilly & Company als Estats Units i al resta del món, excepte al continent europeu.
Encara en clau sanitària, l'Estat finançarà 2 nous medicaments per tractar el càncer de mama amb metàstasi.
Es tracta d'Enerto i Trodelvi. Es preveu que unes 2.000 dones beneficiaran cada any dels tractaments amb aquests dos fàrmacs.
Decisió històrica pel clima. La Unió Europea prohibirà la venda de cotxes de gasolina i dièsel a partir del 2035 al Parlament Europeu. Els ministres de Medi Ambient dels governs dels 27, el Consell i la Comissió validen el primer paquet mediambiental de la Unió, el Fit for 55.
Les mesures pretenen que el 2030 s'hagin reduït en un 55% les emissions per tal de poder complir l'objectiu del 2050, que serà descarbonitzar al 100% la Unió Europea. Aquest acord és un pas més després que el juliol la Comissió Europea presentés un ambiciós pla per convertir-se en el primer continent neutre climàticament, que, entre altres mesures, contemplava la fi de la fabricació de cotxes de combustió a partir del 2035.
una de les fórmules que han implementat les empreses per superar la crisi energètica és el teletreball i la implantació també de les noves tecnologies.
De fet, un de cada cinc empresaris catalans vol apostar per l'autoconsum en el proper any, com ara l'autogeneració d'energia elèctrica o com posar, entre altres coses, plaques solars, així com reformar l'establiment per millorar-ne l'aïllament. D'altra banda, hi ha més d'un 40% dels establiments que declaren no haver posat en marxa cap mesura per fer front a l'augment del preu de l'energia en els darrers 12 mesos.
I una bona notícia, els treballadors de terra de Ryanair han desconvocat finalment la vaga que havia de començar avui a diversos aeroports de tot l'estat.
L'aturada convocada pel sindicat USO preveia aturades del 28 d'octubre a l'1 de novembre i aturades parcials tots els divendres, dissabtes i diumenges del mes de novembre i el mes de desembre. Per tant, avui, normalitat a l'aeroport del Prat i a la resta d'aeroports de l'estat.
Mentrestant, a Andorra, el govern avisa que només es crearà un tercer vol intersetmanal a Madrid si se'n garanteix el finançament.
El govern s'ha reunit amb la Cambra de Comerç, la Unió Hotelera, l'EFA, agències de viatges i la Conferència d'Empreses d'Andorra, entre altres, per fer-los saber que les empreses hauran de portar 200.000 euros per assegurar la viabilitat econòmica del tercer vol que unirà l'aeroport Andorra la Seu amb Madrid. El diari d'Andorra publica avui que, en total, l'executiu demana als sectors econòmics que comprin 1.333 bitllets perquè la ruta sigui una realitat.
I finalment, Elon Musk es decideix a comprar Twitter per 44.000 milions de dòlars i acomiada els principals directius de la xarxa social.
L'anunci l'ha fet via Twitter el mateix Elon Musk. De fet, ha publicat un tuit que diu: l'ocell ha estat alliberat. El fundador de Tesla assegura que no compra la plataforma per fer-hi diners, sinó per ajudar la humanitat, i diu que la publicitat tindrà un espai rellevant a Twitter, ja que els anuncis, al seu parer, poden entretenir, complaure i informar l'usuari. A banda de l'acomiadament d'una part de la cúpula de l'empresa, els 7.500 treballadors de la companyia temen que la idea del multimilionari d'acomiadar el 75% de la plantilla es faci realitat.
Un jutge de Manresa ha decretat presó pel presumpte autor de la violació que va tenir lloc al carrer Sant Llàtzer de la ciutat el divendres passat.
Sí, segons publica el Regió 7, l'agressor, un jove de 24 anys, va entrar per un balcó al pis de la víctima, que viu en un bloc ocupat. Un cop dins, el jove la va amenaçar, però al pis hi havia els tres fills menors de la víctima i van sortir al carrer. Va ser llavors a la via pública quan es va consumar l'agressió sexual.
La sala d'apel·lacions de l'Audiència Nacional ha condemnat a 8 anys i 9 mesos de presó el vigilant de seguretat Manuel Murillo, que va proposar a través de WhatsApp assassinar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Els magistrats han estimat un recurs de la Fiscalia i han incrementat en 15 mesos la condemna inicial de 7 anys i 6 mesos de presó que li havia imposat la secció quarta de la sala del penal. Amb tot, els jutges han evitat imposar-li la petició de presó de la Fiscalia, que demanava 3 anys més de presó, atenent les circumstàncies personals del condemnat.
Els Mossos d'Esquadra investiguen l'incident que s'ha produït aquest dijous a la tarda al districte de Sant Martí. Els agents han demanat a un vehicle que s'aturés, però lluny de fer-ho, el conductor ha fugit, conduint de manera temerària en la fugida. De fet, han vestit una mossa d'esquadra que el seguia en moto i que ha resultat ferida lleu per unes contusions.
Mentre conduïen a tota velocitat, els ocupants del cotxe han anat llançant paquets per la finestra del vehicle que contenien presumptament cocaïna. El cotxe fugit ha vestit un vehicle policial, fet que n'ha permès la detenció, amb el suport de la Guàrdia Urbana, dels dos ocupants del cotxe, un home i una menor d'edat, al carrer de Cristòfol de Moura, al barri de Besòs.
El jutge prohibeix que el raper Morat trepitgi al barri de la Florida de l'Hospitalet de Llobregat, on s'ha criat.
De fet, acumula diverses batalles judicials, però la detenció de dimecres, a qui els Mossos el responsabilitza d'incitar a cremar cotxes i contenidors als blocs de la Florida, és la que li ha reportat la mesura d'allunyament del barri. La mesura cautelar estarà vigent mentre la investigació contra Morat pels presumptes aldarulls de la Florida estigui activa o fins que hi hagi sentència ferma en cas que se l'arribés a jutjar per aquest motiu.
I a Girona, la policia municipal porta l'Ajuntament al jutjat per obligar-los a fer hores extres durant les fires de Sant Narcís.
El sindicat Cifepol ha presentat un recurs contenciós per demanar que s'anul·li el decret que ordena mobilitzar els agents que calgui durant la festa emparant-se a la llei de policies locals. Aquesta legislació recull que davant de situacions d'excepcionalitat es pugui mobilitzar la plantilla que sigui necessària per garantir-ne la seguretat. Els agents asseguren que és un decret nul de ple dret i que vulnera el dret de llibertat sindical. El sindicat, de fet, demana que s'anul·li el decret a través del recurs contenciós.
I us ho explicàvem en portada, el defensor del poble, obert una investigació per l'expulsió d'un tren de 22 alumnes de la Noia que viatjaven de Colònies de Lleó.
Ángel Gabilondo ha demanat a Renfe informació del cas per valorar si hi va haver una violació dels drets dels menors. Recordem que els alumnes d'entre 10 i 11 anys van ser expulsats del tren per mal comportament i reubicats en un autobús, una mesura que des de Renfe consideren excepcional.
Oriol Martínez Vallespí, bona tarda.
Bona tarda.
Tu ets el pare d'una d'aquestes alumnes que va ser expulsada del tren. Què us han explicat a vosaltres que va passar?
Bueno, suposo que bueno, hem repetit molts cops. El problema va ser per lo que fica Renfe i per lo que m'ha explicat la meva filla, que quadra bastant també. És per crits, estaven alterats, les seves primeres colònies, aixecant-se d'un assento a l'altre per estar amb uns amb els altres. De moment tenim això per Renfe i per la meva filla m'ha explicat el mateix.
I les mestres que els acompanyaven, què és el que us han dit, que com van gestionar aquesta situació?
Bueno, els mestres, amb el interventor que els va fer fora, els va avisar una vegada i els hi va dir que estaven fent molt soroll, molt en renou, i que afluixessin una miqueta. Els professors, per el que he parlat jo amb ells, m'han dit que van fer cas, van agafar els nens, van començar a fer jocs de taules i a parlar més fluixet per no molestar la gent. Això és el que ens han comunicat els professors i la meva filla també.
I llavors, després d'aquest primer avís i que canvis el comportament, finalment què va passar?
Pues amb el segon avís ja no... Bueno, no, per mi no hi va haver-hi avís, van parar a Palència i ja estava la Policia Nacional i subdelegació del govern esperant els 22 nanos amb els dos professors.
I vosaltres ara, després d'això que ha passat, entenc que heu posat una denúncia en contra de Renfe?
Està en marxa, no podem dir ben bé el que farem, ni perquè està en estudi, ho estem estudiant amb els pares, amb tots, i encara no... O sigui, s'està treballant, no podem dir... Amb això encara no podem dir res.
Ara ho explicàvem, no?, que el Defensor del Poble també ha obert una investigació. Vosaltres en teniu prou? És a dir, sabeu què és el que voleu aconseguir? Evidentment, s'ha denunciat la situació, que pot semblar millor o pitjor, però no sé què és exactament el que creieu que s'hauria de fer o que us agradaria que acabés passant.
Mira, jo sincerament no sé el que acabarà passant, però jo com a pare i el patiment que vaig tindre dilluns a la nit, que la meva filla no arribava, per mi el millor és que no torni a passar això a qualsevol altra família, que els nens puguin marxar a colònies com jo vaig marxar a la meva edat i poder cantar entre el viatge o poder cridar com fèiem tots, però amb una educació, està clar. Jo li he remarcat i tinc una filla que sóc un pare que pues, li he remarcat uns valors i sap el que és una cosa que es pot fer i sap el que no es pot fer i ho tinc claríssim i la conec molt bé. Llavors, per mi l'objectiu és que això no torni a passar i que aquest interventor pagui el que ha fet per mi, per la meva filla, més que res.
Doncs, Oriol Martínez, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia, per explicar-nos i explicar-nos-ho i veurem com acaba tot. Moltes gràcies.
Perfecte, gràcies. Adéu.
I obrim a plana esportiva. Xavi, el Barça mirarà d'esborrar contra el València el desastre europeu. Ho farà sense els lesionats Sergi i Roberto, Christensen, Depay i Araujo, que es quedaran a Barcelona lesionats.
Sí, l'equip marxa demà al matí cap a València per disputar més tall a la jornada 12 de la Lliga de Primera Divisió. L'equip s'ha entrenat aquest matí amb normalitat i amb la mentalitat posada en deixar enrere els fantasmes de la Champions. En la roda de premsa d'aquest migdia, el tècnic Xavi Hernández ha dit que la plantilla treballa amb tranquil·litat perquè hi ha confiança i perquè es veuen capaços d'aixecar algun títol aquesta temporada.
Nosotros la confianza total en el proyecto y que tenemos tranquilidad en trabajar. Está claro que no es lo que esperábamos. Las expectativas son altas, son muy altas. Este año el objetivo es ganar títulos y evidentemente hemos perdido uno. Bueno, no estamos en una buena situación. Es aguantar las críticas, es tratar de seguir trabajando. No tenemos dudas desde dentro. Desde dentro no hay dudas de que estamos trabajando bien y de que los resultados pueden llegar a final de temporada, ¿no?
El primer pas per fer realitat aquests resultats dels que parla Xavi és a València. L'equip ja entrenat per l'italià Gattuso arriba al partit situat en la novena plaça i després d'haver perdut la setmana passada contra el Mallorca i havent encaixat anteriorment dos empats consecutius. El Barça, per tant, no vol perdre de vista el Madrid, que és líder a 3 punts de distància i per això és clau una victòria demà dissabte. Sobre el partit, Xavi Hernández ha explicat que espera un València amb molta intensitat i agressivitat en el joc.
És un rival alegre, dinàmic, molt fort físicament, que s'atreveix, és valent, apreta dalt. Molt bé, la veritat que és una proposta molt semblant i molt similar a el que fem nosaltres. Per tant, sí, es pot veure un partit tipus el que va plantejar Valverde aquí al Camp Nou, no? Molt de pressió alta d'ells, d'intentar sortir d'aquesta primera pressió per atacar l'esquena d'ells.
Xavi no ha volgut ensenyar les seves cartes i no ha parlat ni de titulars ni de suplents. Ha dit que compta amb tots els disponibles i també amb Gavi, que dimecres a la Champions no va jugar i que demà podria tenir alguns minuts perquè ja està millorant de les molèsties que va patir a l'adductor.
Mentrestant, la jornada de la primera divisió ja arrenca aquesta nit amb el partit Mallorca-Espanyol.
Els blanquiblaus buscaran la victòria per mantenir-se lluny de la zona de descens després de portar dues jornades sense guanyar. Per tant, segons va assegurar el tècnic Diego Martínez durant la prèvia, l'objectiu és acumular punts abans de l'aturada que hi ha pel Mundial al mes de novembre. Aquesta nit no podran jugar Rubén Sánchez i Adrià Pedrosa per lesió i Dani Gómez, Óscar i José Lu encara són dubte pel que fa al Girona. Jugarà diumenge contra el líder, el Real Madrid, un Girona que està obligat a guanyar per sortir de la zona de descens, ja que actualment són 18ens.
I a l'Audiència de Barcelona, sorpresa inesperada en el judici pel cas Neymar. La Fiscalia, un cop han declarat els expresidents del Barça, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, ha decidit retirar totes les acusacions i en demanar l'absolució.
El Ministeri Públic no acusava l'expresident Bartomeu, però sí el seu antecessor, Sandro Rosell, així com Neymar, els seus pares i els representants dels clubs Santos i del Barça, per qui demanava entre 2 i 5 anys de presó. De moment, l'altra acusació, que és el fons d'inversió DIS, manté la petició de condemna per a tots ells, excepte per a la mare del futbolista. Recordem, doncs, que la Fiscalia demanava aquests 5 anys de presó i 10 mesos i 10 milions d'euros de multa a Rosell per presumptes irregularitats en el fitxatge de Neymar pel Barça l'any 2013, després de la demanda que va interposar l'empresa DIS perquè considerava que havia d'haver cobrat un percentatge perquè l'empresa tenia el 40% dels drets federatius de Neymar. Aquest matí, el primer dels dos expresidents del Barça en declarar ha estat Rosell, que ha assegurat que els diners pagats per Neymar al seu club, el Santos, l'any 2013, van ser per avançar 6 mesos al seu fitxatge, ja que el 2014 Neymar hauria pogut arribar gratis al club blaugrana.
Porque en seis meses venía igual y hoy no estaríamos aquí. Porque los señores estos del fondo de inversión o la empresa o lo, como se dice en el mundo del fútbol, los fondos buitre, hubieran cobrado cero.
D'altra banda, Rosell ha explicat que en aquell moment no sabien qui era DIS i ni que tingués el 40% dels drets del davanter brasiler. I un cop acabada la declaració de Rosell, s'ha assegut davant del tribunal Josep Maria Bartomeu, que aleshores era vicepresident, que ha assegurat que no va tenir cap mena de participació en les negociacions del fitxatge.
I en bàsquet, jornada d'Eurolliga pel Barça, que s'enfronta a l'Olimpia de Milà, al Palau Blaugrana.
A 8:45 del vespre, el Barça rep els italians en la 5ª jornada del campionat continental. El conjunt blaugrana arriba al partit amb dues victòries i dues derrotes, un balanç que contrasta amb els dels italians, que estan invictes aquesta temporada fora de casa i acumulen 3 victòries i només una derrota a Europa. Per això, l'equip de Sara Jessica Vicius buscarà la complicitat del Palau i de l'afició. En parlava durant la prèvia el jugador Àlex Abrines.
És molt important a Eurolliga, bueno, i a CB també, no? Al intentar, pues, gràcies a l'ambient, no? I al fantàstic públic que tenim aquí, pues, intentar, pues, guanyar gairebé tots els partits i bueno, ells són un factor clau, no? Sabem que els necessitem perquè, bueno, contra en partits d'aquests hi haurà moments en què el Milan tingui petits parcials o grans parcials i nosaltres no estem jugant bé i allà és quan de veres necessitem a tots els culers animant.
Un Barça que manté encara les baixes per lesió de Nikola Mirotic, Kylie Kuric i Sergi Martínez. El 2 es podrà seguir en directe per la plataforma de Zone.
A la Lliga ACB el Barça no competirà fins diumenge. Abans jugaran Manresa i Joventut de Badalona, que ho faran demà.
Els del Bages tenen partit a casa contra el Breogán, que els supera de llarg en la classificació. El Manresa, de fet, té necessitat de victòries després de perdre 4 partits de Lliga aquesta temporada i de només guanyar-ne un. Ho qualificava així l'entrenador manresà Pedro Martínez.
Tenim problemes, no? És que estem davant d'una temporada que se'ns està complicant, no? Se'ns està complicant i davant d'això el que tenim que fer és estar units, treballar dur, creure en el que fem, fitxar.
El partit començarà a les 6 de la tarda i pel que fa a la penya també juga a casa i ho fa contra el Saragossa. Més tard, a 8:45, els badalonins arriben amb la moral alta després de guanyar dimecres a l'Eurocup i demà buscaran sumar la tercera victòria del curs a la Lliga. I pel que fa al bàsquet Girona, l'equip s'ha entrenat aquest matí per preparar el partit de diumenge. Els gironins no tenen un partit fàcil perquè s'enfronten a l'UCAM Múrcia, un rival força dur a la CB. Així els ha definit aquest matí el tècnic gironí Aitro García Reneses.
Son muy agresivos y eso significa que no es fácil ser muy agresivos y ellos lo son y de ahí sacan rendimiento.
El duel entre gironins i murcians serà a 7:45 del vespre.
I en handbol, un Barça cansat de partit juga aquesta nit partit de Lliga contra el Valladolid.
Sense gairebé descansar després de la Champions contra l'Alborg, l'equip va viatjar per disputar la jornada 8 de la Lliga Sobal, que lidera en ple de victòries. De la seva banda, el Valladolid és 11è a la Lliga, amb dues victòries, un empat i 4 derrotes després de 7 jornades. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, va dosificant el darrer partit de jugadors importants, però segueix preocupat pel desgast de la plantilla, ja que alguns jugadors arrosseguen problemes físics i no hi ha gairebé temps per recuperar-se. El duel començarà a 9:45 de la nit i es podrà seguir en directe per Esport 3. I avui també juga el Fracking Granollers. Ho farà abans a 9:15 a casa i contra el Benidorm. Els del Vallès buscaran assolir la segona plaça del campionat, ja que ara mateix són tercers amb 10 punts.
En tenis, els espanyols Carlos Alcaraz i Pablo Carreño es trobaran aquesta tarda als quarts de final del torneig de Basilea.
Els dos tenistes buscaran una plaça per a les semis. A priori, Alcaraz, com a número 1 del món, és el principal favorit per endur-se el partit. L'objectiu d'Alcaraz és endur-se el torneig per acabar la temporada al capdamunt del rànquing ATP de millors tenistes, havent sumat 5 títols aquesta temporada, entre ells un gran slam. El partit està previst que comenci cap a 4:45 de la tarda i el vencedor jugarà a les semis contra el guanyador del duel que protagonitzaran Félix Auger-Aliassime i Alexander Bablik, que començarà d'aquí poca estona.
I acabem amb motor, perquè la Federació Internacional d'Automobilisme ha donat la raó a Fernando Alonso i li ha retirat la sanció imputada en l'últim Gran Premi.
Així doncs, el pilot asturià recupera la 7a plaça i els 6 punts que va aconseguir en el Gran Premi dels Estats Units disputat el passat cap de setmana. Ara mateix Alonso ocupa el 9è lloc a la classificació general amb 71 punts. Avui comença un nou Gran Premi, el de Mèxic. Serà a partir de les 8 del vespre, hora catalana, quan comencin les sessions d'entrenaments lliures. A les 8 la primera, a les 11 la segona, i demà la classificació es decidirà a les 10 de la nit i la cursa serà diumenge a les 9 del vespre. Tot el Gran Premi, com sempre, es podrà seguir en directe per la plataforma de Zone.
Gràcies, Xavi. I obrim en plana cultural. Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
Repassem avui les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana i comencem amb la pel·lícula L'immensitat, que està protagonitzada per l'actriu espanyola Penélope Cruz, que és una de les estrenes destacades.
Di solito quando ti trucchi, o esci o hai pianto.
Non esco e non piango.
Uno!
L'immensitat és un drama dirigit pel reputat cineasta Emmanuel Criales.
El drama, situat en els anys 70, explica la història de la Clara i en Felice, que acaben de traslladar-se en un nou pis. El seu matrimoni està acabat, perquè ja no s'estimen, però són incapaços de separar-se. L'únic que els manté units són els seus fills, a qui la Clara trasllada el desig seu de llibertat. Una de les filles, l'Adriana, presencia les tensions dels pares i, a més, aquesta filla rebutja el seu nom i també el seu gènere. Una situació que, evidentment, complicarà i encara més tot l'equilibri familiar.
I el director basc Àlex de la Iglesia signa la road movie El Cuarto Pasajero.
Qué pesado viene, que me ha mandado no sé cuántos whatsapps cambiándome el lugar de recogida como si fuera un ministro.
¿Y por qué estamos parados?
Porque estamos esperando a otra persona.
Els protagonistes d'aquesta pel·lícula són Alberto San Juan i Blanca Suárez.
En Julián, paper que encarna Alberto San Juan, és un divorciat de 50 anys que utilitza una aplicació per compartir el seu cotxe amb desconeguts. La Lorena, que li dona vida a l'actriu Blanca Suárez, és una jove que viatja sovint a Madrid. Des de fa mesos que té un seient fix al cotxe d'en Julián i últimament també en el seu cor. Per això el protagonista, doncs, el que vol és aprofitar del viatge per sincerar-se amb ella. Però apareixerà un nou passatger que provocarà un canvi radical en el rumb dels esdeveniments.
I després d'estrenar-se al Festival de Sitges, arriba Rec, Terror sin pausa.
Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal.
Al principio no había la idea de hacer una película.
Tenían un proyecto bastante...
Que de fet no és en si... T'has espantat i tot, eh? No és una pel·lícula.
Pensava que estaves com fora de micro.
No. De fet, no és una pel·lícula, això. És un documental, no?, que analitza precisament les claus de l'èxit de la pel·lícula de terror 15 anys després de la seva estrena.
És molt interessant aquest documental perquè és això. S'han esperat 15 anys a analitzar, doncs, com va començar, perquè va ser una cosa super novedosa gravar Rec d'aquesta manera, no s'havia fet mai, va tenir molt d'èxit, tant per part dels crítics com per part del públic. Llavors això, 15 anys després, doncs analitzen, parlen amb els protagonistes, amb directors de fotografia, és molt interessant.
I per altra banda, el director català Unai Canela s'estrena a la gran pantalla amb el documental Entre muntanyes.
Me cuesta imaginar que a día de hoy, en primavera de 2020, estamos confinados por culpa de una pandemia.
Entre muntanyes es va estrenar al Festival de Sant Sebastià.
Aquesta producció parla sobre un adolescent que a causa del Covid doncs viu confinat amb la seva família, això sí, a un petit poble del Pirineu català, per tant pot sortir de casa, tenia molt de paisatge. Mentre dura aquesta pandèmia, es passeja per les muntanyes al voltant de casa seva i descobreix doncs els animals que hi viuen i també observa la força dels elements en estat pur. La història del jove és, i aquí és la gràcia, la mateixa història que la del director. A nivell paisatgístic és brutal aquesta pel·lícula i, de fet, és ell mateix que es grava, vull dir, també molt interessant.
I encara sobre estrenes de directors catalans, Laura Cisteró presenta el documental Toliati a la deriva. La pel·lícula Toliati a la deriva es basa en una desesperançadora ciutat russa.
La ciutat russa Toliati va ser un antic símbol socialista, però avui és un entorn desesperançador, de fet, sense futur. En allà hi sorgeix un moviment que rescatarà vells i també icònics vehicles Lada de la fàbrica local i els volen convertir en un mitjà de rebel·lió i expressió que exploren els conflictes i somnis d'aquesta joventut en una de les ciutats més pobres de tot el país.
I pel que fa a les plataformes, Prime Video presenta Històries per a no dormir.
Están pasando cosas tan raras.
¿No sientes como una presencia?
No me gusta la idea.
¿Qué es lo que te asusta realmente?
Me preocupo por mi familia.
Por la noche se cuela en la habitación de las mozas y les chupa la sangre.
Històries per a no dormir arriba després del seu pas pel Festival de Sitges.
La segona temporada del remake Històries per a no dormir s'estrena avui amb 4 episodis dirigits per Salvador Calvo, Nacho Vigalondo, Alice Waddington i Jaume Balagueró. La sèrie, per cert, arriba amb subtítols en català.
I més enllà de les estrenes, bones notícies també, perquè els documents afectats per la filtració d'aigua a l'Arxiu Històric de Girona finalment han afectat 320 capses de documentació del segle XX en lloc de les 700 que havien dit.
Bones notícies. Segons el cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d'Arxius Comarcals, Enric Cobo, es tracta d'una afectació per sota del 0,5% de tots els documents que hi ha en aquest arxiu, que en són unes 100.000 caixes. Per altra banda, també Cobo s'ha mostrat esperançat de poder recuperar tot el material afectat, però diu que caldrà esperar que s'acabi d'aixugar per veure si arxius amb fongs o necessiten algun altre tractament.
Per cert, que encara a Girona, eh? Avui comencen les fires i festes de Sant Narcís.
A les 8 del vespre, a la plaça del Vi, tindrà lloc el pregó. Un cop acabi, començaran els Valls de l'Àliga, els Capgrossos i els Gegants de Girona, i llavors serà el torn del Retró de Coets i l'Anella de Foc. Aquest divendres tocaran els grups Adala i Làgrimes de Sangre.
I ja per acabar, una notícia que diem sovint, però que és gracioseta, no?, que ens agrada, és curiosa, si més no, l'Institut de Estadística de Catalunya ha publicat el llistat de noms i cognoms més comuns.
Tot i que la tendència cada vegada és posar noms curts, i Júlia i Marc continuen sent dels més posats a Catalunya, encara no encapçalen aquest rànquing dels noms més freqüents que ha publicat l'IDESCAT. Antonio i Maria són els primers. En concret, a Catalunya hi ha 92.167 persones que es diuen Antonio i 91.172 que es diuen Maria. El tercer lloc l'ocupa José, amb 87.434 persones, i el quart, Montserrat, amb 76.805. L'IDESCAT també ha publicat els cognoms més freqüents, aquí no ens sorprendrem. Aquests són García, Martínez, López, Sánchez i Rodríguez, per ordre.
Tot noms molt tradicionals. Gràcies, Olma. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Ja ho sabeu, que cada divendres acabem amb les novetats musicals de la setmana. Mercè Mondeló, bona tarda.
Bona tarda.
Primer tot, crec que som l'únic programa que no t'hem felicitat encara aquesta setmana, perquè ha sigut el seu aniversari.
Una mica tard.
Però sobretot perquè compleixes anys la mateixa setmana que Julia Roberts, que és encara millor que sigui el teu aniversari.
Ja veurem, ja. Acabarem el programa bé.
Ja vaig cap a les cançons, eh? Va, avui comencem centrant-nos amb les novetats de casa nostra, perquè a més n'hi ha una pila, eh?
Sí, atenció amb Miqui Núñez, el podem escoltar en una nova cançó que s'anomena Barcelona.
Contigo recorreria toda Barcelona.
m'agrada aquest tema, eh?
A mi m'agrada, a mi m'agrada.
Entra en
s'enganxa.
Força. Sí. Però t'he de dir que es va estrenar dimarts i ha passat bastant per alt per molta gent, perquè, diguem-ho, aquí Miqui Núñez només hi acompanya. La cançó, de fet, és del jove de Viladecans, Marmi, que va començar a fer cançons fa ben poc, de manera molt casolana, l'any 2018, i aquí de ben segur que ja ho ha escoltat anteriorment, perquè també té una col·laboració amb Aitana.
Per mi és un temazo, aquest.
Aquest també, cançó. Sí, Déu-n'hi-do, Marmi, eh? Té uns quants temacles.
Té poques, però,
sí, sí,
però
sí.
Fort.
De fet, aquest que va fer amb Aitana, Tu foto del DNI, que l'hem escoltat bastant, té una història darrere, perquè són amics des dels 6 anys i fins i tot han arribat a fer viatges conjunts amb la família, vull dir que la història ve de lluny.
És important rodejar-te de bona gent per després treure temazos.
I de gent que ho faci molt bé, a més a més.
Va tot junt, va tot junt. Va, i seguim amb una novetat doble, no?
Sí, doble, perquè Mariona Batalla debuta amb un primer àlbum de debut sota el nom de Flora. Aquest gelat és una de les cartes de presentació de Llegend, d'aquest nou disc de Flora, que és un treball que neix després que la comunicadora decidís fer un pas endavant i fer una incursió al panorama musical sota un nom propi, el d'ella, perquè sí que és veritat que em dedica com a veu acompanyant, ja l'hem escoltada i ho hem fet en una de les cançons de Lil Dami. T'agrada més en solitari
no?
Que amb Lil Dami. Bueno, aquí també hi veiem augustos, la seva personalitat i el que ella també pugui aportar. Clar, amb la feina de Lil Dami era una pura veu, no? Aquí ja ha posat tota la seva carn a la brasa.
I encara també tenim un nou àlbum més a casa nostra.
Sí, és el de Maria Rodés. Fuimos los dos és el senzill que dona nom al seu vuitè disc, un treball que és fruit d'un repte que la cantant es va proposar en pandèmia durant el confinament, que era fer una nova cançó cada dia. Va arribar a un total de 15. S'ha d'estar molt lúcid, per fer una cançó cada dia.
Bueno,
Stay Home també ho feia.
Però eren 3.
Eren 3, exacte, ja pots pensar més. 3 caps pensen més que un. Doncs ella en va fer un total de 15 i ara en publica 13 d'aquestes que se centren en parlar del final d'una relació.
És xulo, és original, si més no, no?
És molt original i és molt Maria Rodés. Si algú acaba de deixar una relació, aquest és el vostre disc.
Mira, doncs, per tots vosaltres. I més enllà de casa nostra, la gran estrena d'aquesta setmana és de la Rihanna.
La de Barbados torna al panorama musical després d'atenció 6 anys sense publicar amb això que es diu Lift Me Up. Lift me up. Hold me down. Keep me close. Safe and sound.
M'has deixat molt ara sorpresa, perquè no m'esperava gens que fos així aquesta cançó. M'esperava una cançó superanimada, molt Rihanna antiga.
Tantin.
I és maca, però no me l'esperava.
Li ha passat a molta gent. A veure, també hem de pensar que una sola cançó de Rihanna és molt d'hora com per saber si s'ha estovat o no. Aquesta cançó, de fet, ve condicionada perquè formarà part de la banda sonora de la pel·lícula de Marvel Black Panther Wakanda Forever. Aquí, de fet, arribarà als cinemes l'11 de novembre i avui s'ha estrenat aquest senzill. Un tema que, per cert, és un homenatge al protagonista de la primera part de la saga, Chadwick Boseman, un actor que va morir l'any passat a causa d'un càncer de colon als 43 anys, i aquest és l'homenatge de Rihanna.
I això, tot i que torni amb aquesta cançó aparentment tranquil·leta, 6 anys sense publicar, però torna això, per la porta gran.
Sí, de fet, si fem un repàs, recordem que l'última novetat de Rihanna va ser Anti, un àlbum que va treure l'any 2016, i una de les cançons que més transcendia d'aquell disc era Love on the Brain.
Dic, no, que acabo de dir, que jo no sabia que aquesta cançó era de la Rihanna. O sigui, jo he escoltat aquesta cançó moltes vegades.
És molt mítica, sí. Mira,
jo crec que la vaig conèixer per Operación Triunfo.
Sí.
Queda poc lluit, dir això.
No, bueno, però és veritat que moltes cançons que coneixem han arribat a les nostres vides gràcies a concursos musicals, com pot ser aquest i d'altres.
La cantava la Maya i li va costar molt de preparar.
Bueno, és que Rihanna no és una veu qualsevol, eh? El que fa aquesta tipa és bastant bèstia. De fet, des d'aleshores que publicava aquesta cançó. La cantant ha estat mare, ha passat de viure a Los Angeles a viure a Londres i, de fet, s'ha convertit en la multimilionària més jove dels Estats Units, segons l'última llista Forbes.
No és una bona cosa fer, ja que no treus cançons, no fes multimilionària.
Bueno, és que, de fet, si s'ha fet multimilionària no és gràcies a la música purament, sinó a la seva col·lecció d'alta costura i de cosmètics, que li ha anat molt bé. I una de les poques coses que sabem de la seva futura agenda és que alerta el 12 de febrer. Ja té el dia marcat. I és que Rihanna actuarà a la mitja part de la Super Bowl, un dels esdeveniments esportius més vistos a nivell mundial i on de ben segur la cantant farà un repàs de grans dels seus èxits com aquest Umbrella que estem escoltant o la més recent, la que escoltàvem al principi, Lift Me Up.
Estarem atents, d'aquesta mitja part de la Super Bowl que sempre deixa momentassos.
Sempre, superviral acaba sent.
I qui també està d'estrena avui és Bruce Springsteen.
El boss, així com és conegut popularment, ja ho he explicat alguna vegada aquí, té entre mans un nou disc de versions soul de grans artistes que l'han inspirat i ja podem escoltar un tercer avançament. Play that song for me. Though it brings back sweet memories of the days that I once knew. Of the days I spent with you. Aquesta és Don't Play That Song, un tema original de Ben I. King, que es va publicar el 1962 i que ara viu una altra vida amb la versió de Springsteen i que ha estat, de fet, molt versionada al llarg de la història, sense anar més lluny, per Aretha Franklin.
I ara portem una novetat molt sorprenent,
sí.
Perquè a dia d'avui, no, dia 28 d'octubre de 2022, hi ha una novetat dels Beatles.
I és que avui es publica una reedició del disc Revolver i la gran peculiaritat és que hi trobem un Yellow Submarine molt diferent. En la cançó original, la que estem escoltant, la veu que hi sentim és la de Ringo Starr. Doncs bé, ara la nova versió que ens arriba és una maqueta on qui canta aquest Yellow Submarine no és Ringo Starr, sinó que és John Lennon. In the place where I was born, no one cared, no one cared. Que estem comparant coses molt diferents. Ara està de moda això de repescar cançons que havien quedat com
sí, veritat,
mig soterrades en calaixos. L'altre dia parlàvem de Queen i ara surt aquesta de John Lennon que
és bueno. És que sona molt John Lennon.
Clar, al final el valor que té és purament històric, no? Que és un arxiu que repesca, però bueno. Ens quedem amb l'original, sens dubte.
Jo crec que sí. I aparquem les novetats musicals i obrim, com sempre, també la mirada per escoltar què sona a la resta del món. Avui cap on anem?
Avui anem fins al Regne Unit, on ens topem amb una nova versió d'un clàssic dels 90.
Yeah. Temazo, temazo.
Quants records, quants records que deu despertar aquesta cançó a més d'una generació, perquè és la nova versió del clàssic d'Eiffel 65, Blue de Badí, més coneguda popularment, que ens arriba ara remesclada pel DJ francès que ja coneixem de sobre aquí a casa nostra, David Guetta, i de la veu de Bebe Rexha, que també ha col·laborat alguna vegada amb aquest DJ. Molt a favor d'aquest tema. Altres dies que portes altres coses d'altres països, no estic del tot d'acord
no
amb que això
triomfi,
però he de dir que aquest tema sí. Va, i qui posa avui el punt i final a la setmana és Roy Orbison,
amb aquest clàssic que és Pretty Woman. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, és que avui, ja ho deies tu al principi...
T'ho he espatllat una mica al principi, no?
No, m'ho has espatllat. Estaves emocionada i aquí ens emocionem tots i ho compartim tot, perquè avui Julia Roberts fa 55 anys i si pensem en l'actriu, pensem en un dels seus papers més mítics, com el de la Vivienne, en Pretty Woman, on de fons escoltàvem aquest gran tema de Roy Orbison, que és un tema que va sorgir un dia que el cantant estava composant cançons a casa seva amb el seu amic Bill Dees i la seva dona Claudit els hi va dir que anava a la ciutat a comprar. El seu home li va preguntar si necessitava diners i el seu amic li va dir que les dones boniques no necessiten diners. Un comentari que va provocar que Roy Orbison comencés a tararejar la primera línia d'aquesta cançó, una noia bonica caminant pel carrer. I quan la seva dona va tornar de comprar, la cançó pràcticament ja estava feta i és aquesta que estem escoltant, una cançó que anys més tard donaria el nom a la pel·lícula de Julia Roberts perquè inicialment no s'havia de dir Pretty Woman, sinó que s'anava a dir 3.000.
Que crec que eren els diners que li pagava el Richard Gere i totes aquestes coses.
Correcte.
No? Bueno, clarament un bon canvi de nom. Mercè Mondelo, moltes gràcies. I
a
felicitats
vosaltres.
Per fer l'aniversari
gràcies,
de la setmana que Julia Roberts. Nosaltres ho deixem aquí, que tingueu bon cap de setmana. Hem tingut a la tècnica el Jordi Carretero i a la producció el Galdric Pelegrí i us deixem, com sempre, abans de marxar amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Hi cabem tots? Doncs som-hi, no?
De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias i el seu equip arrenquen i qui sap on aniran a parar. La Caravana, el programa de realitats i actualitats, filosofies i rock, tietes i crims i tot allò que vagin recollint durant la ruta. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, La Caravana, amb Joan Trias.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.